Contemples un mapa i t'hi fixes en els topònims. N'hi ha de tot tipus. Un bon grapat comencen per Sant, sobretot els que es troben a les comarques de Barcelona i Girona. D'altres tenen el prefix al o ben, si vas resseguint els municipis de Ponent, de Tarragona i del País Valencià. També n'hi ha que acaben amb ona, escampats per tota la Mediterrània central i occidental, i fins i tot pots descobrir alguns barris badalonins o pobles de les comarques de Girona que acaben amb una A accentuada, com ara Montigalà, Llefià, Bufalà, Caçà, Sorrà, Cervià, Flaçà o Juià. Trets fonètics, morfològics i lèxics que responen clar i català a fets històrics concrets. Tot té la seva lògica, doncs, com l'anell al dit. Al podcast d'avui comprovarem la influència del català sobre el castellà, escoltarem una cançó estiuenca del grup Sense Sal, us recomanarem un llibre de Carme Riera, ens tornarem a posar a prova amb la secció Posa del Dia i moltes, moltes coses més. Som-hi!
Sabies que...
El castellà té nombroses paraules que venen del català?
Positivament. Aquí en tens uns exemples. Avería, enyorar, xuleta, faena, forastero... Guante, capicua, pincel, peaje...
Dues llengües a tocar, lògicament s'han d'influir de manera mútua, tot i que en nombrosos casos abusem dels préstecs lingüístics i que arribem a fer allò que durant molts anys anomenem barbarismes o castellanismes. I en sentit contrari, l'aparició d'un nou idioma, com ara el catanyol. Paleta, ratxola, plegar, enxegar són els exemples més paradigmàtics. Ni cal que ho digues.
Sentim-la.
Però lluny de tot recordem la terra d'allà on som. Jo busco la drecera del teu cos, les ganes de sortir, de recordar el teu nom. No volem mentides, som el que som. Sé que no el tinc clar, però com tothom tinc ganes de seguir la meva sort. Només anar endavant amb ganes de tot. Tenim el món a baix, tenim la sang al cap, som parts de l'univers, fem l'última i marxem, donem la volta al llit, farem nostra la nit, 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 nit. Ens ve sortir el sol.
Fins que surti el sol del grup terrassenc Sense Sal és el títol del tema que acabeu d'escoltar. Tal com sentiu, no hi ha millor medicina per despertar l'ànima a l'estiu que escoltar aquesta cançó de bon matí o en qualsevol part del dia per carregar piles i gaudir dels petits plaers que ens dona la vida. Aquest tema el podeu escoltar al canal de Spotify del CPNL dins la llista de temes anomenada Cançons fresquetes per a l'estiu.
Posa't a prova.
I ara arriba el moment de posar a prova el nostre enginy lingüístic. Un cop més, els meus companys del Servei Local de Català de Sant Cugat em passen un sobre amb la pregunta següent. Pareu bé l'orella perquè va de paraules xineses i japoneses. Molt bé. Diu el següent. Com es diu l'art marcial consistent en un encadenament de moviments suaus segons un esquema precís amb l'objectiu d'aconseguir un equilibri físic i mental?
Opció A.
Taijutsu.
Opció B.
Tai Chi Chuan. Que complicat, no? Aquí la resposta haurà de ser a la babalà. Doncs au, llancem-nos-hi. És l'opció B. Correcte, molt bé, ha estat una autèntica xamba, tot s'ha dit. Doncs bé, el Tai Chi Chuan, efectivament, és una art marcial xinesa que també s'anomena boxa de l'ombra i boxa dels dos suprems. Si us agrada jugar amb aquest tipus de qüestionaris, a la secció Posa't al dia del nostre web, cpnl.cat/Sant Cugat, n'hi trobareu més.
L'hora del lector.
No podíem acabar la temporada de l'anell al dit sense esmentar la gran escriptora Carme Riera i un dels seus millors llibres. El que us recomanem es diu L'estiu de l'anglès, una novel·la publicada el 2006 que narra les peripècies d'una agent immobiliària que, cansada de comprovar com el seu desconeixement de l'anglès entrebanca la seva aspiració d'ascens professional, decideix sacrificar les vacances d'agost per inscriure's en un curs d'immersió que el fa en un poble perdut d'Anglaterra. L'estiu de l'anglès és una novel·la divertida per les seves dosis d'humor i alhora dramàtica, que ens deixa entre estupefactes i horroritzats. No la podrem deixar des de la primera frase, que diu: em demana que li expliqui tot perquè, si no és així, no voldrà encarregar-se del cas. Fins al final, que acaba amb la frase: em veig amb les tisores a la mà i em contemplo clavant-les al cos d'ella. Una, dues, tres, fins a 13 vegades.
No t'equivoquis.
Mar, t'has enamorat mai en un supermercat?
A veure, què és aquesta pregunta? Segur que té trampa.
No, de fet fa referència a la cançó en català més escoltada l'any passat a YouTube.
I quina és? L'Afortunada?
Doncs mira, Supermercat, de Lil Dami.
De Lil Dami.
Sí, sí, és molt enganxosa. I al vídeo surt tota la gent del programa Eufòria.
Ah, doncs la cançó sí que l'havia sentit, però el vídeo no. Deu ser divertit de veure llavors. I el Lil Dami, tu creus que la va composar en un supermercat, la cançó?
A veure, el Lil Dami és enginyer, és cantant, és productor i sí, per tant, compositor. Però que sigui compositor no vol dir que composi.
Com que no? I llavors què fa un compositor si no composar?
Un compositor compon, del verb compondre, que es conjuga com respondre.
És veritat, Albert, ara et segueixo. Ah, és que no ho deia bé, això de composar, m'has ben enxampat.
A veure, de fet tampoc, perquè composar sí que existeix, però fixa't que significa imposar una multa o arbitrar en un litigi.
O sigui, cada música res de res.
De música, res. Però així què? T'has enamorat alguna vegada al supermercat?
Exacte, i mira que n'és habitual cometre aquest error, que els compositors no composen, sinó que componen, del verb compondre, que es conjuga, tal com ha dit l'Albert, com el verb pondre o respondre. Oi que el sol no es posa ni tampoc resposem les preguntes? Doncs el mateix criteri aplicarem amb el verb compondre. Que per molta composició que hi hagi de colors, figures, poemes i temes musicals, darrere tot això sempre hi haurà qui compon. Ens posem com ens hi posem.
L'entrevista.
El darrer podcast de la temporada, com en el primer, tornem a tenir amb nosaltres un voluntari lingüístic. En aquest cas es tracta de Ramon Guàrdia, que és terapeuta i que dedica unes hores del seu temps lliure al voluntariat per la llengua, en què dues persones, una catalanoparlant i l'altra que no ho és, però que vol aprendre català, queden una hora a la setmana per practicar el català d'una manera natural. En Ramon li farem tres preguntes. Doncs anem per la primera. Bon dia, Ramon. Per què vas decidir fer de voluntari lingüístic?
Bé, doncs, no sé si va ser una mica per casualitat, eh? Ja fa força anys d'això i no recordo la motivació en el seu moment. Sí que recordo, doncs, un anunci al Tot Sant Cugat i em va semblar una proposta interessant. I mira, fer un voluntariat i que fos per la llengua em va semblar una bona idea. I així que m'hi vaig endinsar i aquí estic. Mm-hmm.
Gràcies a tu, moltes persones han après a parlar català de manera desinhibida. Però hi ha res que hagis après tu d'ells?
Sí, de cadascun d'ells n'he après alguna cosa. A més de les seves vivències personals i de poder conèixer persones que d'altra banda no hauria conegut, doncs cadascú té coses a aportar. I una que sempre els reconec a tots és la valentia. En primer lloc, la valentia per viatjar, no?, per deixar casa seva i viure de vegades a milers de quilòmetres de casa seva. És una cosa que per mi és de ser algú molt, molt valent, molt decidit. I després, doncs, també la valentia de posar-se a aprendre una altra llengua. O sigui que, com a resum, no?, a més de treure de cadascú alguna cosa interessant, sempre alguna vivència i bons moments, si n'hagués de dir una que he après és la valentia que tenen moltes persones.
Valentia, molt bé. D'acord, Ramon, i per acabar, ens podries explicar alguna anècdota de la teva experiència com a voluntari lingüístic?
Anècdotes? N'hi ha moltes. Entenc des de petits moments, no?, de canviar l'escenari del cafè a un bar per jugar partides al billar, per exemple, a una relació que ha perdurat, no?, s'ha convertit en una relació d'amistat amb la Patrícia, una noia basca amb qui vaig estar, i que al final, doncs, hem seguit mantenint la relació i, de fet, va acabar sent la model del, quan vaig remodelar el meu lloc web, doncs ella va ser la meva model. O sigui que està molt bé el fet de mantenir la relació, que és una cosa que trobo que també ens omple. No? Després d'aquestes 10 sessions, 10 trobades, doncs poder mantenir una relació també està bé.
Molt bé, molt bé. Doncs des d'aquí enviem una forta abraçada a la Patrícia. Moltes gràcies, Ramon. Ha estat un plaer escoltar-te. I vosaltres ja ho sabeu, si us interessa fer de voluntari lingüístic, entreu a www.bxl.cat i guanyareu, com en Ramon, noves amistats. Repetim, bxl.cat.
L'onomatopeia del dia.
Això que sentiu són ases, altrament dit rucs i burros, i en femení someres. Són animals força intel·ligents, per molt que el mot burro es faci servir per ofendre els qui són poc lletrats. També tenim el guarà, la raça de rucs autòctona de Catalunya i que forma part del paisatge iconogràfic dels catalans de la serra. I com parlen els rucs? Bé, de fet, bramen, i l'onomatopeia és ihà, ihà o ihò, ihò, depenent del dialecte, oi? En altres idiomes tenim els sons següents. En anglès diuen ihou, en alemany liá, liá, en espanyol igao, igao, en japonès hihin, hihin, i en siri a-a-oa, a-a-oa. I fins aquí la borrada del dia. Doncs fins aquí el darrer La nit al dit de la temporada. Esperem que hàgiu passat unes bones estones escoltant tots els podcasts que hem emès durant aquests 9 mesos. Nosaltres marxem, potser per sempre, potser per una estona, però amb el record d'haver fet una feina amb vocació de servei i, sobretot, amb gratitud vers la nostra audiència. I el temps, que sempre fuig, ho porta tot, però no pas els programes emesos, que, evidentment, es queden ben desats a la xarxa i que els podeu tornar a sentir tantes vegades com vulgueu. Només cal que busqueu, un cop més a Spotify, els podcasts de Llengua de Cuidat Mèdia. Bon estiu i fins sempre.